graus a l'interior. Demà aquesta alerta, en principi, serà ja taronja. També el risc d'incendis a la comunitat és extrem, sobretot a Mallorca i a Menorca. Com sempre, molta precaució. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Un estudi difós avui matí per Camí de Cavalls 360 graus conclou que els trams naturals del Camí de Cavalls pràcticament no tenen plàstics. Els residus es concentren sobretot a platges, cales, zones urbanes, carreteres i aparcaments, i la seva presència depèn més del tipus d'entorn que no pas del nombre de persones que recorren la ruta. Una de les dades més destacades és que més del 99% dels gairebé 117 quilòmetres que travessen boscos i zones rurals estan lliures de residus. A més, l'estudi indica que molts dels plàstics que es troben al litoral hi arriben arrossegats per la mà o provenen dels accessos i les zones més freqüentades i no dels senderistes o ciclistes. L'estudi s'ha elaborat després de recórrer els 185 quilòmetres del Camí de Cavalls, geocalitzant i fotografiant cada residu. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio en aquest dilluns 6 de juliol de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Avui és el Dia Internacional dels Beatles. És un bon moment per recordar el llegat d'un dels grups més influents de la història de la música. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr van formar The Beatles, una banda que va estar unida només una dècada, entre 1960 i 1970, però que va canviar per sempre la manera d'entendre el pop i el rock, regalant-nos cançons que travessen generacions senceres i perfils personals de tota mena. Good day, sunshine. Sunshine, good day, sunshine. I need to laugh. Tot i que alguns membres hi havien estat de vacances, com a grup musical The Beatles van fer tan sols una visita a Espanya. Va ser dins un tour europeu que havia arrencat el 20 de juny a París, que va incloure 15 concerts en total. Els dos darrers van ser a Madrid, el 2 de juny, a la plaça de Toros de les Ventes, i l'endemà dia 3 a la Monumental de Barcelona. Van ser dos concerts irrepetibles l'any 1965, de mitja hora de durada, i 12 cançons. Un recital cobrien amb Twist and Shout. La visita va ser fugaç en plena Espanya franquista en un moment poc oportú en què els aires de modernitat de la banda no encaixaven amb la dictadura. Van poder venir gràcies a l'ajuda econòmica del cantant Rafael. El seu representant d'aleshores va ser qui va promoure els dos concerts. No va ser fàcil el mànager de la banda convèncer-lo perquè a Espanya les vendes dels Beatles eren molt més baixes que a Anglaterra, França o Alemanya. Però per una raó molt senzilla. A l'estat només 1.500 persones tenien tocadiscos. Said these words to my girl. I know you never even tried, girl. Come on, come on. Amb el pas dels anys, aquells dos concerts han adquirit un valor gairebé legendari i la Beatlemania també acabaria conquerint Espanya. Un entusiasme que continua ben viu. També a Menorca hi ha nombrosos seguidors dels Beatles que mantenen intacta la passió pel quartet de Liverpool. Alguns asseguren fins i tot que sense la seva música la seva vida no hauria estat la mateixa.
Hola, som en José Cuixà. Molts me coneixeu per la meva feina en les multicines dels IMAX, però també hi ha una altra faceta per la que som bastant conegut i és per ser molt, molt fan dels Beatles, perquè la veritat és que la meva vida tot està molt lligada en els Beatles. La seva música, podríem dir que és la banda sonora de la meva vida, està clar, i tinc molts de recuerdos relacionats amb ells, com per exemple, un de molt peculiar és que la primera vegada que vaig escoltar el mític àlbum Sgt. Pepper's va ser precisament el dia del 23F, el famós dia del cop d'estat. Jo tenia només 7 anys i bueno, un germà meu, que va ser el que el va introduir a casa meva, el va dur en el disco i va ser precisament el dia que vaig escoltar aquest mític disc. Inclús anava pentinat com ells en una època de la meva vida, perquè la veritat és que era molt, molt bona i seguim molt fan d'ells. Considero que la seva música i el seu legat és enorme i etern. És un dia per festejar i per reivindicar. Beatles forever.
I també és molt fan és en Jordi Bosch, oftalmòleg maonès. També li hem demanat si la seva vida seria igual sense els Beatles.
Jo no ho sé, perquè ni tan sols són de la meva època. El que sí sé és que sempre hi han estat presents, perquè no puc recordar la meva infantesa sense els recopilatoris blau i vermell, uns vinils que el meu pare intentava conservar i jo vaig tornar pràcticament translúcids. Va ser la meva primera obsessió, però després vaig escoltar el Rubber Soul i el White Album que em van assenyalar que jo només havia descobert la superfície, que tenia tot un món meravellós per davant. Com a la vida, ben igual. Després vaig arribar a Saragossa a la universitat i allà vaig tenir dues certeses. La primera, que aquell bar que em va rebre amb la cançó Taxman seria el meu bar i que aquella persona capaç de cantar tan malament com jo però sense fallar ni una paraula, el Happiness is a Warm Gun, que era una cançó poc coneguda, seria per sempre el meu millor amic. I així va ser. Després la vida em va regalar una filla que es diu Inés i que durant 5 anys no es va poder dormir sense escoltar el seu pare cantar I Will. I després va arribar en Ringo, el meu ca, que encara m'aguanta i m'acompanya, i na Júlia, la meva segona filla, que no sap que es diu igual que la mare d'en John Lennon per agrair la meravellosa cançó que va inspirar. Una abraçada a tots.
Hi ha melodies que no passen mai de moda i poques bandes han deixat una empremta tan profunda en la història de la música com aquests quatre joves del Liverpool. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. I no deixem la música perquè quina meravella de concert ha ofert aquest dissabte la banda de música d'Es Mercadal davant de milers de persones. Un homenatge preciós a la música d'autor menorquina amb la participació de grups i artistes com Cris Joanico, Xafogó, Pèl de Gall, Suc i Sopes, Ses Bísties de Montgofre, Joana Pons o Leon Manso, que avui matí ens ha explicat com ho va viure.
Va ser una experiència molt, molt, molt especial, molt, molt polida. Jo em vaig sentir una sensació molt, molt, molt semblant a la primera vegada que podia pujar d'un escenari. Aquells nervis, aquelles ganes, veure tota la il·lusió de la banda d'Es Mercadal, tan ben dirigida per Litus, amb tant de tacte, i estima per la música i per els artistes i per les cançons que nosaltres allà anàvem a fer conjuntament. I la veritat és que m'enduc un record. Des del mateix moment que baixava de l'escenari ja sabia que m'enduc un gran record. Va ser una experiència, la veritat, molt polida.
En Jordi Fàbregas, del control tècnic i a la selecció musical, no se'l va perdre. Bon dia, Jordi.
I love it.
Axel Camarasa, bon dia, com estàs?
Bon dia, com va?
Com tenim el dilluns?
Bé, sí. Prou animat.
Sí, et veig, sí. et veig. Molt bé. Sí, aquesta sí, és l'actitud, clar.
Exacte,
que sí.
Exacte, hem recuperat forces durant el cap de setmana i ara doncs, ja estem a tope.
De seguida ens comptes les notícies més destacades del dia, del que duem. Sí. De dia, nosaltres de moment destacam els continguts del programa d'avui.
Bon dia i bona hora!
Com tots els dilluns tenim tertúlia, els analistes que ens acompanyen avui són la periodista Lola Maiques, el periodista Pere Begú i l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent. Amb ells parlarem de l'onada de calor, d'incendis forestals, de com tenim cura dels nostres boscos i d'un estudi difós avui que conclou que pràcticament no hi ha plàstics als trams naturals del Camí de Cavalls de Menorca. Tots els residus del camí estan concentrats als trams urbans i a les zones de vora la mà. I ara sí, les informacions del dia.
I és que l'actualitat passa per aquest nivell d'alerta 4 per incendi forestal. És el risc màxim dins la classificació del Servei de Gestió Forestal del Govern. Arriba una nova onada de calor que pot fer disparar els termòmetres de tensió fins als 40 graus en els propers dies. De fet, demà mateix ja està previst activar l'avís groc per altes temperatures. Continua augmentant la calor i així com està el terreny de sec, continua també el perill d'incendi. El darrer foc rellevant, que es va extingir divendres vespre, es va produir a Viniancolla. Va deixar prop de 2 hectàrees calcinades. El vent va complicar les tasques d'extinció d'un important desplegament de l'Ivanat a la zona, format per 3 mitjans aeris, una autobomba, 16 bombers forestals i també 2 agents de medi ambient, a més dels bombers. També van participar en l'operatiu agents de la Guàrdia Civil i de la policia local que van tallar la carretera d'accés a Viniancolla. El foc es va iniciar al costat de la carretera i es va haver de desallotjar un habitatge situat a uns metres del foc, però que no s'ha vist finalment afectat. L'antena de telefonia també tampoc s'ha vist afectada. El que sí que es va fer és tallar el subministrament elèctric de les torres d'alta tensió per seguretat. Sentim Mireia Vidal, és la directora d'extinció de l'operatiu d'incendis forestals a les Balears.
Era un foc que estava empès pel vent, de tramuntana, nord, amb molta força. A més, teníem l'agreujant de que teníem habitatges en la zona i anava cap a una urbanització. Per tant, tot ha sigut un moment de molt estrès.
Precaució, doncs, per aquest risc màxim d'incendis forestals. També és notícia que prop d'una 50ena d'exemplars de cada conill han desfilat aquest diumenge a la plaça d'Espins de Ciutadella durant el primer concurs morfològic balear dedicat a aquesta raça. La velocitat i l'agilitat a l'hora de caçar conills és el que fa especial aquesta raça, que actualment es troba en perill d'extinció. Hi ha registrat prop de 400 exemplars aquí a l'illa, tot i que des de l'associació asseguren que van pel bon camí, ja que s'ha començat a recuperar. L'objectiu del certamen és donar a conèixer aquesta raça autòctona, una de les més desconegudes de les illes, ajudar a preservar-la i continuar lluitant perquè sigui reconeguda a escala nacional. Paco Gunyalons és el president de l'associació de cada conills.
Tenien sempre tots els llocs un parell de cans, que ja tenien allà mullats tot el dia, que joien de baix la porxada, i els vespres ells tots solets anaven a caçar, i molt de matins, quan ma dona aixicava, trobava els cans amb el conill allà en el pati de les cases, podeu pensar, un conill ja podem fer roig, ja podem fer els canons, els empraven sobretot per subsistir, per aliment, a més de companyia, de guarda, de vis, Vale? Feien molta, molt, molta feina.
I acabem amb la plana de succeïts perquè la Policia Nacional ha detingut un home que va robar un vehicle de lloguer valorat en 30.000 euros. A molts agents van descobrir el vehicle en una operació rutinària 6 mesos després, i és que el cotxe estava mal estacionat. I en comprovar la matrícula van veure que figurava com a denunciat per robatori per part d'una empresa de lloguer de cotxes. En el seu interior van trobar documentació i el dispositiu mòbil del presumpte autor dels fets. Es dona la circumstància que mentre els agents inspeccionaven el cotxe van rebre una trucada de que s'havia produït una brega en un local proper. Va resultar ser un avís fals que s'ha comprovat que va realitzar a un familiar de l'acusat per mirar de desviar l'atenció i poder així emportar-se al cotxe.
Hi ha algun punt esportiu, ja que és dilluns?
Doncs hem conegut avui mateix que l'Associació Internacional d'Island Games, dels Jocs Olímpics per a les Illes, ha escollit Menorca com a illa preferent per acollir aquests Island Games de cara a l'any 2033. L'Assemblea General de la International Island Games Association es va reunir ahir a les Illes Fèroe, on s'ha de celebrar el proper campionat, i allà es va acordar que Menorca sigui illa preferent per a l'acollida d'aquests Jocs Olímpics, diguem-ho així, d'aquí a uns quants anys, el 2033.
Enhorabona a tots els que ho han fet possible.
Oh, i tant.
Fins les 2:30. Gràcies, Axel.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Adéu. Here comes the sun, I say, it's all right. I pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu una jornada de sol i molt calorosa amb temperatures que continuen pujant. Avui el termòmetre marcarà mínimes de 21 graus i màximes de 34. Vent, en general, fluix, de ponent i mestral. I molta precaució perquè, com deia Axel fa un moment, avui hi ha nivell màxim de perill per incendi forestal. Tots i gairebé 21 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una. Beatles, 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 Beatles. No puc estar amb tu perquè no t'agraden els Beatles. No puc estar amb tu perquè no t'agraden els Beatles. No puc estar amb tu perquè no t'agraden els Beatles. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya en Pere Begú, periodista. Bon dia, Pere.
Hola, com estàs, Pere? Bon dia.
Molt bé, bon dia. I l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent. Com estàs, Assumpta? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens queda un poc lluny, però com vau viure el Sant Joan d'enguany?
Vinga, Assumpta, comença tu, va.
Assumpta, Assumpta, va.
Pues jo, beníssim, beníssim. Amb en Pere mos vam veure i ho vam disfrutar moltíssim. És que així, senyor, un 10. Sa qualcara tota meravellosa. Sempre hi ha petites coses que fan deslluir una miqueta, però bueno, en totes les festes així massives sempre hi ha alguna cosa que ho fa malbé, no?
Sí, la veritat és que van ser unes festes molt intenses, molt viscudes per tota Ciutadella i part de l'estranger, i la veritat és que va anar tot molt bé, va anar tot rodat. La preocupació aquella dels horaris i de no poder complir amb els protocols que marca la festa i de més, es van poder solventar. Jo crec que amb molt, molt bona direcció per part del Queixer Senyor i de la seva junta de queixers, i en la col·laboració de tots. I crec que la veritat és que han estat unes festes molt xules, molt viscudes, i a més penso que poden significar un abans i un després a la festa de Sant Joan. Perquè ho vaig escriure, crec que a Facebook fa uns dies, i ho vull repetir aquí perquè crec que és molt important per la festa de Sant Joan, eh? Que tampoc és que sigui cosa qüestió de vida o mort. És el fet de que per primera vegada haguem pogut escoltar a un queixer senyor jove, de 30 anys, que es dirigeix a tota Ciutadella, però que especialment té incidència en la seva generació, la generació jove, i que els hi parla d'humilitat, de responsabilitat, de generositat i de que han de fer les coses entre tots. Pens que en un món conceptual en el que tenim un culte d'individualisme bestial, que algú de 30 anys es plantegi aquestes coses i els digui públicament, i a més siguin rebudes aquestes paraules en l'alegria en què van ser rebudes, la veritat és que crec que és una molt, molt, molt bona notícia.
Assumpte d'acord, eh?
Bueno, totalment d'acord, no puc estar més d'acord. És que, clar, Ciutadella, és de Ciutadella com que ho comprenem tant, tot això, perquè inclús veus la gent jove de Ciutadella que ja ho viu, que ja ho ha mamat tot això, no? Per tant, quan sento una altra persona jove de la seva edat, de la seva generació, que diu les coses tan assenyadament, doncs pues és mel, perquè així que te fa sentir més identificat amb el que és la gent de Ciutadella i el que volem, el respecte que volem i tot el que volem que sigui Sant Joan, no?
No sé si heu vist aquests dies aquests titulars que circulen sobre l'augment del preu de l'avellana, l'augment del preu de la plata, que podrien posar en risc una cosa i l'altra. Sembla que Ferreries estaria cercant solucions per Sant Bartomeu, que passarien per arribar a acords amb la resta de municipis pel tema de les cugaretes de plata. Com ho veieu? Creieu que estan en risc?
Jo, si me permeteu la broma, crec que Ciutadella és problema que no existeix, perquè com que repartim cugaretes de plata només en els que s'enduen sen sortilla i de cada vegada se n'enduen manco, vull dir, jo crec que aquí cap problema no hi és. Entenc que la preocupació de Ferreries i d'altres pobles, perquè la cuera de plata és un poc l'obsequi que reben els queixers i cavallers en aquestes festes, no? Entenc que és un problema greu i que està molt bé que ho mancomunin, que es posin d'acord tots els municipis i que, bueno, jo crec que entre tots poden treure un millor preu, m'imagino, no? No trobes, Sunta?
Sí, estic totalment d'acord. És que Ciutadella, clar, enguany només han andat 4 de cuaretes.
Per això, és a dir, que problema, no
és una ruïna. No,
justament és el municipi sí que en reparteix manco perquè es fan els jocs d'esplà.
Sí, en els jocs d'esplà, però des cap vespre només, eh?
Exacte.
Clar.
O sigui, clar, que clar. Són 4. Per tant, els altres pobles me sembla molt bé, perquè tot el que m'han comunes, com ha estat la neteja de platges, el dels bombers, tot el que m'han comunes a Menorca surt a compte, no? Perquè tothom col·labora. Per tant, jo ho veig bé. Ara, clar, Ciutadella, com deim ara, no ho necessitàvem a Salma, no? Jo no crec que hi hagi 20 cuaretes de plata, no hi han estat, fa anys que no hi han estat. I això, i posar la data, pues, que se posi, com que si està mancomunat se'n fa una quantitat i es vagin posant, no ho sé, unes quantes cada any, i si no arriba, pues, se li posa la fetge posterior, no? No hi veig un problema molt, molt greu, i si es mancomuna ho trob molt bé.
I qui s'incorpora a la tertúlia és la periodista Lola Maikes. Lola, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt respira, bé, moltes respira, gràcies. Respira. És curiós el que esteu parlant, que estava escoltant.
Sí, digues.
Com coses saps? Que mai pensaries que poden afectar una festa que te toca tant. És així, és curiós. No? I, per supòs, comparteix el que estem dient. Tot el que a Menorca es pugui fer de manera mancomunada amb un rang de preus millor, millor servei, me sembla beníssim, clar.
I l'altra festa que li toquen a Lola és la de l'Èstia. Menorca, Lola, són dies complicats de moltes notícies, de moviments. Com ho estan vivint els seguidors?
Bueno, seguidors, jo crec que una mica d'inquietud perquè la memòria és curta normalment i mai ens en recordem que cada any aquest equip, excepte un parell de temporades que va tenir un bloc així molt, molt estable, ha de canviar aquest equip i tots els equips. Jo crec que estan expectants els seguidors i en el club treballen moltíssim perquè ja es va anticipar que anava a ser una temporada complicada. Cada volta els clubs, alguns clubs tenen un pressupost molt més alt que el que tenim nosaltres. La lliga està molt competida, n'hi ha molta competència per part de les lligues universitàries americanes que la gent jove li fan unes ofertes formatives i esportives que no es poden igualar. Però bueno, sempre la direcció esportiva d'aquest club ha fet la seva feina i l'està fent poc a poc i tindrem el millor equip possible d'aquí, no res.
Per tant, paciència?
Sí, ara és paciència, dona molta pena perquè surten jugadors que han agradat, que han connectat moltíssim amb l'afició i que han tingut un rendiment espectacular. Però bueno, som realistes, aquest és un club que a nivell formatiu i a nivell de llançadera funciona molt bé i poder en un moment determinat quedar-se en les peces que vols no sempre és tan senzill com algú voldria. Jo sempre dic una mica de broma que ara estan fent els equips els clubs rics i ara després, a poc a poc, els no tan rics els anirem acabant de completar.
Molt bé, Laura, gràcies per posar-nos al dia d'aquesta situació. Tu que vens de fora, com si està al carrer?
S'està, doncs ja us podeu imaginar, sí, sagrados.
La segona onada de calor que aquest estiu afecta la península Ibèrica i les Illes Balears arriba avui a un dels dies més àlgid. Les previsions diuen que aquest episodi de calor serà més llarg i intens que l'anterior. S'arribarà als 42 graus a la vall del Guadalquivir o als 41 graus a la vall de l'Ebre. A Menorca, avui l'Agència Estatal de Meteorologia preveu 34 graus de màxima. Pere Assumpta, com va la calor?
Bueno, jo estic en aire condicionat.
Esperant que s'acabi ràpidament.
Però, clar, els 30 i pico graus d'aquí, amb humitat i la mà, són els 40 i pico de la península, no? Més o manco és el mateix. I avui, brisa, no em passa ni una.
De fet, a Ciutadella, qui s'endú la pitjor part, almenys aquest mes de juny. El passat 22 de juny el municipi va aconseguir una temperatura màxima de 36,8 graus centígrads, rècord absolut per aquesta estació meteorològica des que es tenen dades l'any 1990, Pere.
Mira, jo sempre en l'estiu el que m'amir sobretot, més que la temperatura, és el vent. D'on ve el vent? Si la temperatura és alta i el vent ve del nord, bueno, és aguantadora. Però si el vent ve del sud o de, bàsicament, de xaloc, del sud-est, ens podem preparar. Perquè encara que faci 30 graus, la sensació tèrmica, com molt bé d'ara en Assumpta, és bestial. Perquè, clar, vull dir, suam només de posar el peu en el carrer. Sí. No sé si avui i demà encara el nord encara ens acompanya una miqueta, però crec que a partir de dimecres la cosa pot ser memorable perquè torna el vent de migjorn. I el vent de migjorn bàsicament fa suar. I crec que sí, que serà una onada de calor de les que recordarem. Però bueno, ja supos que ens hi hem d'anar acostumant perquè és que tenim 3 dies de parèntesi en fresqueta i torna una altra onada de calor. Jo no sé quantes en patirem aquest estiu. Però és que crec que és un tema ja habitual, no?
I preocupen els incendis perquè, com si fa molt de vent, s'escampen més de veres. Tot té la seva cosa a favor i en contra. Bé, l'altre dia vaig veure el Mateo Sat quan va venir el fum des de Catalunya, des de la Bisbal i per Girona, cap damunt, i va tapar Ciutadella. És a dir, es va com ennivolar de fum.
Va arribar a tapar Ciutadella, eh?
Sí. Jo tinc les imatges i vaig quedar sorpresa. Va ser impressionant.
Ara mateix tenim tres incendis importants en l'entorn de Menorca, el de Perpinyà, que ja ha cremat 4.600 hectàrees i que continua descontrolat. Tenim un foc a Castelló. El vent i la calor extrema dificulten el control també d'aquest incendi i a Catalunya els bombers continuen lluitant per estabilitzar l'incendi de la Bisbal d'Empordà en diversos municipis confinats encara i que ja ha entrat a l'entorn protegit de les Gavarres. A Menorca n'hi va haver un de petit a Viñancolla. Vaig poder veure com actuava l'helicòpter el divendres perquè just sortia de casa, m'agafava a prop i just anava cap a la feina, precisament vaig gravar les imatges per l'informatiu d'aquell vespre, i és al·lucinant com actuava un sol helicòpter en plena tramuntanada, enmig del fum. Va ser un incendi petit, però veure com treballa l'helicòpter sobta, i sobta bastant la feinada que va fer. Creieu que tenim els cossos de bombers prou cuidats i amb el reconeixement merescut?
No.
Lola, no, eh?
A veure... Això, quan parles amb gent que... Jo tinc una germana que és enginyera de monts i sí. Montes i forestal, i parles una mica i t'ho posa en dimensió. Te n'adones a lo millor que els cossos de bombers no estan tan ben dotats i considerats com tocava, quan veus una mica les dotacions i els mitjans que porta la UME. Val? Jo crec que, més que a lo millor com estiguin els bombers, que jo crec que el problema que hi ha és que estan per a extingir els incendis, la tasca de prevenció no la fan ells, no? I clar, tens aquesta sensació de que és una gent que està aturada durant molt de temps per actuar quan ha d'actuar. Ara, el dia que entren a actuar, allò és una autèntica bogeria. Jo crec que no estan suficientment ben dotats, jo, personalment. A lo millor m'estic equivocant, i el que sí que crec, i això ho llegia arran d'aquest incendi de la Bisbal, i això ho repeteix tothom, i no se'n fa res, és com el tema de l'habitatge, com el tema del model turístic de Menorca, com molt de temes que sembla que sempre estàs parlant i mai estàs avançant sobre aquests temes. La política forestal que tenim en Espanya és molt minsa, ahir sí que no n'hi ha pràcticament ni dotació, ni mitjans humans, ni materials, i els propis bombers de la Bisbal de l'Empordà ho deien, és que si no comencem a cuidar una mica el bosc, això serà cada cop pitjor, perquè cada volta tenim condicions climàtiques més complicades i els incendis són més complexes per a la seva extinció, i no sembla que s'estigui fent ninguna política forestal realment determinant. Quan abans el camp no estava tan abandonat o n'hi havia més animals que pasturaven lliurement, s'ha parlat moltes vegades que és com estàs parlant d'una antigualla, però l'antigualla pues, una mica funcionava, i ara no sabem què estan fent per a que la prevenció realment serveixi.
I aquesta dependència dels voluntaris i dels pagesos en moments que són claus, eh? Pere?
Sí, i abundant en el que deien a Lola, hi ha un altre, i concretant-ho a Menorca, hi ha un tema que ho és molt preocupant, no? L'abandó de les finques, evidentment, tot allò que un temps es conreava, ara ja torna a la bosc, torna a la marina, en la qual cosa hem incrementat moltíssim la superfície de boscosa, no es fan netes boscos, amb la qual cosa la propagació d'un incendi és molt, molt ràpida, i a més s'estan venent finques que no es posen en explotació agrícola, amb la qual cosa es manté el bosc només com un atractiu turístic més, no s'hi fa res perquè és molt càfaró, i allà estem ubicant agroturismes, hotelets, habitatges que s'habiten enmig d'un bosc perquè allò és preciós. Però, clar, si un dia hi ha un incendi a qualsevol dels indrets aquests, vull dir, jo crec que no mos bastaran bombers, ni pagesos, ni res de res. Ho arrasarà tot, sincerament. No es fan tallafocs. No, vull dir, si no és en una zona on hi hagi un cablejat de elèctric, on la companyia elèctrica està obligada a fer el manteniment, diguéssim, d'aquells tallafocs, per allà, per a sota d'on passen, diguéssim, aquestes línies aèries, si no és això, això és l'únic que es manté encara més o manco bé a l'illa de Menorca. Res més.
Assumpte, no deu ser fàcil pels municipis fer aquest tipus de gestió, eh?
No, no, i jo vaig dur, quan vaig ser directora insular fa anys ja, però vaig dur el tema dels bombers i és molt complicat i, evidentment, el millor és pagar per prevenir. És a dir, encara que no hi hagi d'haver cap incendi en tot l'any, és el més ben pagat del món, és la prevenció. Perquè, per exemple, a més dels incendis, cosa importantíssima, perquè hi ha platges que es convertirien, passés alguna cosa, no hi vull ni pensar, es convertirien com en ratoneres, no? És a dir, fan moltíssimes altres tasques, els bombers també fan rescats, fan accidents de trànsit, emergències mèdiques, inundacions, riscos diversos, no?, que poden passar. Vull dir, a vegades només mos enfocam només en l'incendi i el tema dels bombers, superimportant, amb moltes tasques que no es veuen a simple vista, rescat d'animals, moltíssimes coses, no? Per tant, econòmicament és super rentable donar doblers per a aquestes tasques, no? I a més també el que és molt important avui en dia és l'educació ambiental, perquè, clar, que li facin agafar un empresari una radial enmig d'arbres a un empleat i allò fa una xispa, clar, vull dir, això és que no es pot fer feina amb aquests aparatos, amb aquests aparells, amb el que sigui, enmig d'uns arbres secs, els estius de cada any són més secs, tenim menys aigua i, clar, també després se despesa de l'aigua per apagar focs, que és molt complicat, tot se complica moltíssim. I l'educació ambiental és primordial de cara a els estius aquests tan sufocants i calents.
Sí, era el que comentava abans, no? Aquesta sensació de que els bombers es pagues tot l'any, total per si n'hi ha algun incendi. Per això deia jo, sí, que si poses en context la feina que fan els bombers, pues no considere que siguin els que els funcionaris millor pagats del món. No?
No.
I assumeixen un risc molt bèstia, perquè quan entres en un incendi, el risc que assumeixes és molt bèstia, és veritat. Aleshores, jo entenc que més dotacions i sobretot més prevenció. O sigui, no sé si és ells qui l'han de fer o qui hauria d'assumir aquesta prevenció que esteu comentant, que en Pere comentava, no? De fer-ne, també una política d'educació ambiental de cara també a les empreses. Vull dir, un empresari ha de tenir la tranquil·litat i saber quines garanties té si en una alerta, un avís groc, li diuen que no pot emprar aquesta maquinària, perquè això per a una empresa suposa aturar la feina, tal. Sembla que l'avís val ve d'un operari que està en una radial.
Clar, i que volia havia donar un ordre, clar.
Efectivament, o sigui, igual que ara arran de la Dana se va fer un protocol per el qual les empreses ja saben que si n'hi ha, i els treballadors, si n'hi ha un nivell d'avís vermell, no han d'anar a fer feina, tal. Aquest tipus de coses són les que s'han de parlar, s'han de protocolitzar i que la gent sàpiga sempre què actuar, perquè els diners que ha perdut aquesta empresa per deixar de feina dos dies, si posem ara damunt de la taula el que està costant l'extinció, ja t'ho pague jo, saps el que te vull dir? Bueno, jo no, tots els impostos dels ciutadans, i aquestes coses jo crec que ni estan parlades ni estan establides de cap manera.
I moltes vegades posem l'accent en el risc físic que corren els bombers, però també l'impacte en salut mental que tenen cada vegada, ja no que s'enfronten a un incendi, sinó que s'enfronten a un accident.
Sí,
exactament. Sí, jo tinc una neboda infermera que hi va fer una temporada amb els bombers de Barcelona i bueno, la feinada que fan és que és increïble. Ella va sortir preparadíssima d'aquestes tasques que va fer amb els bombers. Per tant, no només els incendis, sinó també ajudar moltes persones a cremats de no sé què, que l'han aixafat una biga damunt, jo què sé, mil coses, no? I te trobes situacions increïbles. I a més de tot això, també has de tenir tot el material amb un bon manteniment, els cotxes, les mangueres, bé, tot el material que empres per qualsevol tasca de bombers has des de tenir impecables, perquè si falla això també. Per tant, és un manteniment continu, a part també de que els bombers sempre han d'estar en forma física, psicològica. Per tant, per jo és molt ben pagat. Tot el que se pugui donar més, pues, és molt ben pagat, perquè els bombers fan una feina increïble.
És un servei bàsic de control i de gestió d'emergències, el tema dels bombers, perquè ja ho recordàveu ara, vull dir que és que no només intervenen quan hi ha un incendi. Si hi ha algun problema en el camí de cavalls, per exemple, que és bastant habitual a Menorca, els qui van a resoldre els problemes són els bombers. I després intervendran les emergències i tal si els bombers aconsegueixen arribar al lloc i procurar que les emergències arribin. Quan hi ha naufragis, quan hi ha problemes a les platges, aquí va, els bombers. Vull dir que, efectivament, a lo millor estan uns quants dies sense moure un dit, però és que quan són necessaris, són molt necessaris. Jo crec que sí, que efectivament tot el que s'invertesqui en aquest tipus de serveis es doblés molt ben invertit.
No deixem els boscos perquè avui matí s'ha difós un estudi curiós, difós per Camí de Cavalls 360 graus, que fa referència a la presència de plàstics al Camí de Cavalls. Curiós dic perquè és un estudi que no té dades de quilos de recollida, com és habitual, no dona dades en aquest sentit, sinó que posa l'accent a on són aquests plàstics al Camí de Cavalls. I és curiós perquè és un estudi que s'ha fet sobre el terreny al llarg dels 185 quilòmetres del Camí de Cavalls. És un treball de camp que es va fer entre el 15 i el 31 de juliol de 2025 i que el que conclou és que pràcticament no hi ha plàstics en tot el Camí de Cavalls on són trams urbans, on són trams rurals, trams naturals. Tots els plàstics estan concentrats en dos punts, o de vora la mà, o de vora les zones urbanes. Clar, d'aquí se'n poden extreure moltes conclusions. Els senderistes, els ciclistes, no estan tirant residus, no?
Normalment s'associa a aquests col·lectius una cura i un respecte per la natura, efectivament. Jo, a més, som una gran usuària del Camí de Cavalls, perquè normalment totes les setmanes un dia surto a correr per allà, i és veritat que on te trobes realment una mica tot el merder, per dir-ho d'alguna manera, és sobretot en les cales, tal com posa l'informe, en les cales els raconets, perquè la mar trau moltíssima, molt de plàstics i moltíssim fustes, però sobretot plàstics molts, i de vora els aparcaments de les platges i coses per l'estil. Clar, no sé si és que són persones diferents les que fan una estona de caminar pel Camí de Cavalls que les que van a fer una estona a la platja, o simplement que són actituds diferents, perquè és estrany, vull dir, o sigui, com pot ser que, pues això, que si vas caminant molts trams no trobes res i en canvi en segons quins punts sí. Bueno, vull quedar-me lo positiu, no? Que sí que n'hi ha un col·lectiu de persones que fa servir aquest Camí de Cavalls que és respectuós i que, bueno, tenim que fer molta feina en la resta de gent que fa altres usos d'altres espais i no ho és.
Assumpte.
No estic d'acord, perquè el que passa és que està comprovat que allà on hi ha contenidors, si en el camí aquest de cavalls hi hagués contenidors tot el camí, hi hauria més porqueria, perquè està comprovat que de vora el contenedor la gent va tirant, ni siquiera aixequen la tapa i ho van tirant tot de fora, allò vola, va pel camí. En canvi, si tu dus una bossa dins la teua motxileta, una bossa que la dus plena amb un aigua i un bocadillet o el que sigui, i després és molt més lleuger quan tu has begut, ho tornes a posar dins la bossa i ho tires dins la ciutat, en el primer lloc que arribes, no? Això està comprovat que és així. A les platges igual. Quan tu veus un contenedor a una platja es posa caramull de fems. Si no hi ha contenedor, la veritat que no n'hi ha tanta de porqueria. Això també ho dic perquè també vaig dur el tema de neteja tant de bombers com de neteja de platges. Per tant, són coses que tinc dins la meva memòria, que fa anys ja, però que he anat comprovant en diversos temes i ho he comprovat directament i és així.
Pere.
Sí, és cert. I jo crec que aquí hi ha una derivació de responsabilitat molt, molt important per part de la gent, per part dels qui embrutant. En el camí de cavall, si tu tires un paper, un plàstic, el que sigui, vull dir, no vindrà ningú a recollir-te'l perquè allà no hi ha servei de recollida ni servei de neteja. Si tu vas a una zona urbana, s'urbanització corresponent, o a la platja on hi ha contenidors, o a la ciutat, allà on sigui, bueno, la responsabilitat ja no és tan teua, no? Tu tires allà on te ve de gust i ja vindrà aquest dels fems i ho recollirà. Això és el que fa que tinguem les ciutats tan brutes com les tenim, que tinguem les urbanitzacions fetes un asco i que tinguem les platges, l'aigua també, fetes un asco. Jo vinc de la Maca cap de setmana. No hi ha hagut arraconada que hagi vist, que hagi entrat, que hagi nedat, on no hi hagi plàstics, microplàstics i tota la merda i porqueria que vos pugueu imaginar. A la costa sud, hem de recordar que aquest cap de setmana es ve entera de tramuntana. Eh? Vull dir que no és que la mà ho entràs. Això és allà. Entenc que és molt... Que de veritat, és molt trist haver d'insistir en el mateix sempre. Però no fiem ni de l'Ajuntament, ni del Consell, ni del Govern, ni de perquè m'ho resolguin totes les qüestions. La neteja comença per un mateix, per no embrutar. I si nosaltres embrutem, doncs no hi ha neteja suficient per aclarir-ho. I és el que està passant. En el camí de cavalls, evidentment, no estan així pels motius que deis, sens dubte, perquè és un altre tipus de gent que hi va, que segurament està més conscienciat, perquè coneix la natura i perquè coneix els efectes que tot això pot provocar en la natura, i també per això que allà, com que no hi ha servei de neteja, bueno, pues jo no ho puc tirar aquí perquè quedaré amb evidència, m'ho he d'endur. Això penso que és una de les qüestions que ens hem de començar a plantejar. El tema de la responsabilitat individual. És que no hi ha dret. Que tot ho hagi d'aclarir, bueno, el sum sum corda, perquè jo, al final, jo pac els meus impostos. No, per favor. Els teus impostos no serveixen per tot. Eh?
L'assumpte ho deia. Vull dir, jo recordo molt a ma mare, que suposo que no serà una frase exclusiva seua, de no és més limpio el que més limpia, sinó el que menys ensucia.
Efectivament.
Ella parla de
l'educació... Sàvies les mares.
Sí, parla del tema de l'educació ambiental, però que a vegades és educació ambiental, no sé com dir-ho, aplicada. Vull dir, a lo millor a un crio no li han ensenyat en l'escola, o sí, no ho sé, o no sé, un taller que te digui com t'has de comportar si tu no ho veus. El dur una bossa per a replegar els teus fems, que se menges algo, pues, ho arreplegues, que de vegades te'n vas, el que està dient en Pere, o a una cala, o a qualsevol roca a nedar des d'allà. I veus a la gent de... No te n'estàs adonant que si deixes aquí o la burilla, o si deixes el plàstic, no sé què, això volarà... No sé, és com que... Bueno, ja vindrà, el que comenta en Pere, ja vindrà algú darrere, no? És que ets tu el que has d'intentar ser el més curós possible perquè aquests impactes no es produeixin.
Però en el cas dels plàstics no teniu la sensació que per molta voluntat que hi poseu no es pot, que el sistema està per sobre nostre, que per molta voluntat que posis en no crear plàstic, no és possible.
És que Pere, m'ho anem a comprar a un súper i mos venen una mandarina dins una bossa de plàstic. Vull dir, és que clar, hi ha plàstic per tot. Vull dir, jo, la veritat és que no ho acabo d'entendre, jo no sé, però és que tot mos ho venen en plàstic.
I de més nosaltres que estem enmig de la mà, mos ve de per tot, del Marroc. Jo me'n record que trobàvem putes de iogurt amb les lletres de pel Marroc, ara ves de cosa, és a dir, te ve de per tot. Per tant, el plàstic es ve, que és una cosa tan perjudicial, és que no sabem, tot el món no sap què de fer amb aquest tema, perquè això afecta moltíssim a tots, no? A tot el món. Perquè no només són nosaltres que puguem tenir una educació, sinó que també ens ve de per la mà. I sí que es veu el que deia en Pere, que aquí la mentalitat, com que pac impostos, que ho llevi l'Ajuntament, que ho llevi el Consell, però això és una vergonya tenir aquesta mentalitat, perquè es pagar impostos no significa que hagis de ser un brut, o que tot ho hagi de fer l'Ajuntament, no?
L'ONG per la Mar Viva ha tornat a instal·lar per Sant Joan d'enguany la xarxa de Secular Sega, que evita que els residus de les festes vagin a parar a la mà. Entre els dies 22 i 25 de juny s'han recollit un total de 151.275 quilos de plàstic, un 29% menys que el volum recollit l'any passat, però en concret es va evitar que arribessin a la mà un total de 4.272 objectes, dels quals 2.130 eren ampolles i llaunes i 1.631 eren gots.
Sí, sí, un bon resum del que passa en el Pla per Sant Joan.
Un bon resum, i tant.
Sí, sí.
Com es pot fer prevenció de so? Difícil, eh?
Sí.
Sí, és perquè complicat.
Te mata una mica la comoditat, no? Perquè dius, si apliques una mica, i tampoc sé si ho resoldries, el sistema de molts festivals, que tu pagues el got, i que si cada cop que te gastes aquest got te descompten alguna cosa de doblers, no sé si seria la solució. Clar, és molt més fàcil bé qui ho tires, igual aquest costum de tirar gots, que a mi sempre m'ha posat super desnervis. Jo vaig normalment a les festes amb pantalons i faldilles, amb butxaques, i acabo, el que diu la
suita, no?
Sí, sí, acabo posant-me tots els gotets en les butxaques i quan arribe a casa ho tira el contenidor, que a més jo encara tinc contenidors de plàstic, de vidre en ma casa, ja no crec que dure molt, però de moment ho tinc, i jo me voy, mira, aquí, esto, aquí, lo otro. No sé, a mi llançar les coses per terra, pues és que no em passa res si jo llanço el meu got per terra, però clar, si són 40.000 persones, al final ja n'hi ha una de gots que tornes boig. Per què la gent no ho fa? Pues jo no ho sé, pues una mica de consciència, de vindre algú després i ho farà net. Bueno, pues, i si no ho fa net, pues va volant i acaba pues, en calamut.
Es va que jo tenc els tres contenidors i és de plàstic, és que cada dia tenc que tirar dues vegades. Es veu que som molt més que els altres, eh?
Sí, però sí, sí. Se va fer aquesta política, crec recordar, se va intentar una llei de reducció de plàstics en les grans superfícies i després tu mires i no està aplicant-se. Pues no ho sé, no sé per què no s'està aplicant, no sé per què els inspectors de consum o qui toqui, aquí sí que toca que sigui un de fora perquè els de dintre no ho fan. No sé si o incentivar d'alguna manera, vull dir, al senyor que en el seu supermercat no n'hi hagi cap plàstic, doncs aquest tio li faig una bonificació en l'impost de societats del X, per jo ja sabeu que sóc superfan de la política fiscal, tot ho arranjaria fent coses de política, més que castigant, incentivant. Vull dir, jo vaig allí i veig que tu has fet una reducció d'un any a un altre de plàstic de tant per cent, doncs el teu impost de societats baixarà un tant per cent, ja està. Clar, d'un dia per altre no notaries, però a lo millor en 4 o 5 anys, pues serien tot bossetes de cartró i agafarien les coses a pes i acabaríem anant, jo vaig a les senyorites, que les llamo jo, que és una botigueta petita que n'hi ha en Vives Llull. Vull dir, és que al final, torna a lo de sempre, és que si tornes a la iaia, i això recordo haver llegit una carta de lector en un diari, una iaia ho deia, nosaltres anàvem en la huevera, en el pot de vidre per a la llet, no sé què, i érem supersostenibles, de cop i volta, todo mucho más higiénico, más trazabilidad, más no sé què, ja tenim el problema en que el plàstic estic molt super damunt d'ells, perquè la gent no compra normalment en botiga petita, compra en grans superfícies, doncs pues fot-li canya a les grans superfícies.
Sí, ja veus sexy que ha tingut el tema de les bosses de plàstic, no? que has de pagar si ets avals. Però la gent paga tranquil·lament els cèntims que et demana i t'endús totes les bosses de plàstic.
Massa barates.
Fins que les bosses, efectivament, sí, sí. Fins que te diguis, no, la bossa val un euro. I jo crec
llavors
que
ahir
tothom, començaria la senaeta que duc jo ara aquí.
Clar.
Ara no puc evitar tenir la imatge d'en Lola Maikes amb les butxaques plenes de gots de plàstic.
Pues si se trobem en les festes de món, comprovaràs.
Els festivals, que cada cop hi ha més festivals, cada cop hi ha més gots de plàstics de festivals, perquè també els esdeveniments es van multiplicant aquí a l'illa, no, Lola?
Sí, això seria
un altre debat, podria, eh?
Efectivament.
Sí, tens la sensació que cada cop hi ha més esdeveniments...
N'hi ha més esdeveniments en general i en Menorca en particular, com sempre, descompensat. En estiu tindries 4 caps, 4 cames i 3-4 braços i podries anar a 4 puestos diferents, però si no un dia te poses, si mires l'agenda i dius, ara jo on vaig? Perquè n'hi ha molta cosa i després en
hivern té ser
ereal, ereal. Digues, digues.
Saps que demostra, Solola, que quan s'organitzen concerts no s'organitzen per els menorquins, s'organitzen pels turistes.
Efectivament. Res més.
Sí.
Menys el d'aquest dissabte, de la banda de música d'Esmercadal, amb aquest homenatge a la música de cantautor menorquina que va ser un èxit. Milers de persones al recinte Firal d'Esmercadal i molts artistes que hi van participar amb una versió diferent, amb un registre diferent al costat d'aquesta banda de música del municipi. Tinc menys aquest i menys molts altres, eh? Deixem-ho clar que no només és aquest el que d'alguna manera s'ofereix i s'atorga a tots els menorquins. Lola, Pere, Assumpta, moltes gràcies. Mos veiem d'aquí unes setmanes.
Vinga, bon estiu, quan vulgueu.
I bona calor.
Vagi bé, bon estiu.
Que vagi bé, gràcies. Adéu.
Adéu. Seguiu amb nosaltres.
Adéu.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca. Fet a casa.
I acabem amb un apunt cultural a Fornells. A partir de les 7 del capvespre hi ha mercat agroalimentari amenitzat a les 8 amb l'actuació musical de la cantautora menorquina Lara Pons. I com no pot ser d'altra manera, avui Dia Internacional dels Beatles, acabem amb música dels 4 membres de la banda de Liverpool. Nosaltres tornem demà a partir de les 12 del migdia. Moltes gràcies i fins demà. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find a change of mind.
IB3 Ràdio, les notícies de la 1.